Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté Joaquim Forn a la presó. El magistrat s'empara en una declaració de Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar l'operatiu policial espanyol l'1 d'octubre perquè va acusar els Mossos d'inactivitat en aquell control de seguretat en la jornada del referèndum. Forn porta tot just 3 mesos a presó preventiva. Esquerra Republicana, d'altra banda, ha posat avui com a condició per a la investidura de Carles Puigdemont que no pot tenir conseqüències penals. Així ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la número 2 del partit, Marta Rovira, que ha dit que ha de ser una investidura efectiva i ha de garantir un govern en un pla per a tota la legislatura. I des de Junts per Catalunya, el seu portaveu adjunt, Eduard Pujol, ha dit que hi ha un pla per investir Puigdemont, que el faran saber ja ara a Esquerra Republicana i que cal que hi hagi converses discretes per fer-lo efectiu. També ha dit la seva sobre la situació a Catalunya aquesta tarda Mariano Rajoy. El president del govern espanyol ha comentat que el sentiment espanyol no va contra res i que és integrador i inclusiu. Així s'ha mostrat Rajoy, que ha dit que el sentiment ens ha donat èxit com a nació perquè Espanya, ha afegit, és un país que agrada al món. Ha estat en un discurs durant la commemoració pel 50è aniversari de l'aeroport d'Alacant. Barcelona és doblement notícia avui. D'una banda, l'Ajuntament es persona com a acusació popular per les càrregues policials de l'1 d'octubre. Jaume Asens qualifica el que va passar com un dels despropòsits més negres de la història de la ciutat i de major violència institucional. I l'alcaldessa Ada Colau, d'altra banda, ha perdut la votació de la moció de confiança per aprovar els pressupostos d'aquest any 2018. Ara hi ha 30 dies perquè es formuli una alternativa que no sembla probable. Si no és així, com sembla que passarà, es quedaran aprovats els comptes per decret. I recordem que l'atur ha pujat de 4.900 persones al gener a Catalunya i de 64.000 al conjunt d'Espanya. Ara hi ha 423.000 aturats aquí a Catalunya i gairebé 3 milions i mig al conjunt de l'Estat. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Bona tarda i benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Els sabies que us explicarem la importància dels boscos primaris. la Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat a la Vicky Debut, presidenta de la PAU, l'Associació Protectora d'Animals de l'Ordal. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. També una galeria dels famosos i solidaris amb els animals i la natura. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Comencem el repàs de notícies. Neixen més tortugues femelles que mascles. Un recent estudi sobre les tortugues babaues a Catalunya, fet per l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, constata que l'augment de la temperatura de la Mediterrània està influint en que la població de tortugues femelles nascudes sigui superior a la dels mascles, arribant en algunes zones a ser un 90% superior. El sexe d'aquests animals el determina la temperatura d'incubació a les platges de nidificació, on les femelles fan les postes dels ous. Els científics han observat que les postes esporàdiques en platges no habituals, que últimament s'estan detectant amb més freqüència, pot respondre a un mecanisme de supervivència, al trobar en aquestes platges unes condicions de temperatura més adequades per aconseguir el naixement de més tortugues mascles. Així doncs, els científics fan una crida a les administracions a tenir més cura de les platges a on nidifiquen. Recuperat un aligot ferit als aiguamolls de l'Empordà. El Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, Girona, que precisa d'una immediata renovació i manteniment, ha aconseguit salvar un aligot que va ser víctima de 22 perdigonades. L'ocell va ser rescatat en un estat molt crític pels agents rurals a Castell d'Aro i traslladat a aquest centre, on l'han pogut salvar, però on encara estan pendents de la seva recuperació per les nombroses fractures sofertes pels perdigons. El Centre de Fauna dels Aiguamolls, que fa uns anys va estar a punt de tancar, rep cada any més d'un miler d'animals ferits, majoritàriament aus i espècies protegides, com és el cas dels aligots. A les seves instal·lacions, els animals són atesos de ferides i malalties i, un cop rehabilitats, alliberats de bell nou al medi natural. El sector automobilístic s'estima massa el petroli. Aquesta setmana sortia a la llum pública els experiments duts a terme l'any 2015 per empreses del sector automobilístic alemany amb micos i també amb persones per determinar quins són els efectes de les emissions dels motors dièsel en el sistema respiratori i circulatori. Era un intent per demostrar que no són tan nocives per la salut. A la senyora Merkel li han disgustat aquestes proves i el portaveu del govern alemany ha assegurat que aquests experiments no tenen cap justificació ètica ni científica. El ministre de Sanitat, a més, ha condemnat els fets, afegint que hi ha suficients dades i evidències científiques que demostren que les emissions dels motors dièsel són perjudicials per la salut. La resistència del sector automobilístic amb la utilització de derivats del petroli és ben palmària. Fins a on pot arribar la indústria automobilística per continuar venent cotxes contaminants? I una notícia amb retras. Acabem aquest recull de notícies recordant que el passat 26 de gener es va celebrar el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, instituït durant la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, celebrada a Suècia l'any 1972. El seu principal objectiu és la conscienciació de persones i governs per la conservació i la protecció del medi ambient, tant a nivell global com a nivell local. Ens permetem que pugueu tornar a escoltar el missatge d'una figurada mare naturalesa promoguda per l'associació americana Conservation International, titulada La natura està parlant, doblada al castellà.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. No estás tú.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que en el planeta només romanen un 7% de superfície dels boscos originals i intactes, que són anomenats primaris? Són els darrers testimonis dels ecosistemes forestals més originaris del planeta, i és en aquests últims reductes naturals on es concentra el 50% de la biodiversitat de plantes i animals, molts d'ells encara desconeguts i d'un valor inestimable. També en les selves tropicals primàries és on s'han desenvolupat moltes comunitats indígenes i pobles tradicionals que continuen depenent de la seva conservació pel seu futur i supervivència. En els boscos primaris sobreviuen les darreres comunitats de grans simis constituïdes pels goril·les, els bonobos, els ximpanzés, els orangutans i d'altres espècies de primats i animals. Els boscos primaris constitueixen les darreres fronteres naturals intactes que han evolucionat d'acord amb els propis impactes i pertorbacions de la natura. Fa només 8.000 anys, els boscos primaris cobrien quasi la meitat de la superfície del planeta, però degut a la seva continuada destrucció per part de la societat humana, en l'actualitat han quedat reduïdes a molt poques zones de la Terra, entre elles l'Amazònia, Canadà, Àfrica o Escandinàvia. Un cop destruïts els arbres i la massa forestal primària d'aquests boscos, encara que es tornin a substituir i a recréixer, perden definitivament la seva riquesa biològica i gran part de la complexitat original. Aquestes grans masses primàries ajuden a protegir i estabilitzar el clima mundial, influint en les pluges i la vaporització de l'aigua, emmagatzemant carboni i frenant part de l'escalfament global. La supervivència dels boscos resulta vital pel clima i tot pels seus habitants. Hem de prendre consciència i actuar, reciclant i fent un consum més responsable i respectuós amb les diferents formes de vida del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. De la crueltat cap als animals, què en diu l'antrozoologia, la ciència que estudia les relacions humano-animals?
Doncs la crueltat cap als animals és un dels àmbits més interessants i que, dels que més s'ocupa l'antrozoologia. Basant-nos en les arrels de la violència humana, és com s'estudia el poder arribar a identificar els perfils de risc de persones que poden ser cruels amb els animals i que finalment, i en conseqüència, també ho poden ser cap a altres persones. El que tots els estudis demostren és aquesta relació directa entre la violència cap a les persones i la violència cap als animals. És a dir, aquell que mostra crueltat cap als animals té una gran probabilitat de ser un perill social, també cap a les persones.
Música. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui recordarem un personatge italià, molt italià, i molt volgut al seu país, perquè representava molt la forma de ser, l'expressivitat i la vitalitat d'aquest poble. És el Domenico Modugno. Nasqué a la petita illa de Lampedusa, tristament coneguda ara per aquest tallau d'immigrants que són rescatats amb aquestes tràgiques situacions. El Modugno morí l'any 1994, als 66 anys, d'un atac cardíac. Escoltem-lo ara amb Vecchio Frac i Piove.
Nella notte, mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. Mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Vengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un frac. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà?
mai sarà quell'uomo in frac. Addie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? Pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro
Doncs ja hi som, ens aturem una estona per parlar avui amb una convidada que ja porta una llarga trajectòria també dintre del món de protecció dels animals, és la Vicky Debut. Vicky, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens explicarà tota la seva tasca, però en primer lloc la Vicky porta i lidera l'Associació Protectora d'Animals de l'Urdau, de l'Urdal, la Pau, eh? És presidenta d'aquesta associació. Després ens explicaràs potser una mica la trajectòria anterior, però evidentment ens centrarem en aquesta associació i en tota la tasca que feu. Porteu 8 anys dintre d'aquesta associació. Explica'ns una mica en primer lloc i a grans trets a què es dedica.
Bueno, la vam muntar pensant principalment en gats, i amb els últims anys, els últims 3 anys, l'hem dedicat principalment a santuari de gats, pel tema de que els gats amb problemes o grans no hi havia un lloc per portar-los.
Sí, sí. Tenim a l'estudi, com sempre. És una falta de respecte per part meva, la Carme Méndez i el Manel Casas, que no...
Bueno, no tenim no, en compte. Ja,
no us presento mai.
Sí, si
no us presento mai.
Com si estéssim a casa.
Jo vaig tirant milles. però bé, una associació que se centra en els gats. Per tant, és aquesta protecció de gats. Potser en el moment de fundar-la tu et dedicaves a altres coses, col·laboraves amb altres coses. I per què vas veure que feia falta aquesta associació que es dediqués exclusivament a la cura dels gats?
Perquè, bueno, refugis només de gats, principalment, no n'hi havia. Llavors, jo tenia el concepte de que feia falta un refugi dedicat només a gats, que són molt especials, són animals molt, molt difícils i molt especials, i també, principalment, per gats que no fossin ni gatets petits, ni gatets guapos, sinó el gat que tingués una malaltia, que fos vellet, que ja no pogués estar al carrer o que a l'amo s'hagués mort i, bueno, un gat gran que no tenia on anar, pues la nostra idea va ser muntar un lloc així.
No hi era? És a dir, no hi havia llocs amb aquestes característiques?
Només de gats, bueno, nosaltres no coneixíem així, de gossos i gats sí, molts, però principalment de gats i, a més, de gats així amb problemes, no, que jo sapigués.
Mm-hmm. Llavors, els gats, s'entén que dintre d'aquesta associació, dintre d'aquest centre, és un santuari, que
sí.
es troba al terme municipal de Corbera de Llobregat,
sí.
Si no m'equivoco,
sí.
I a dintre d'aquest santuari, d'aquesta espècie de casa, doncs hi ha espai per gats, i a part hi ha un espai de jardí, no? També?
Sí, bueno, viuen en uns bungalots de fusta i tenen espai per sortir a fora amb arbres, amb gespa, i la idea és que tinguin una mica el seu hàbitat, que és aquest, del gat, però que a la mateixa vegada estiguin protegits, estiguin calents, allà tenen calefacció per la nit, els hi posem, i, bueno, són gats que molts d'ells necessiten una medicació diària, bueno, pues que estiguin atesos, però que a la mateixa vegada tinguin l'hàbitat que ells necessiten.
Mm. Llavors, i treballen dintre d'aquests gats, hi ha atenció de veterinaris diària, hi ha atenció de gent que treballa diàriament amb ells, es fa un seguiment, com es fa això, com s'assimilen tots aquests gats que conviuen allà perquè puguin viure...
Bueno, tenim una clínica veterinària que ens atén les urgències, detenem també el veterinari allà, però, bueno, nosaltres ja som expertes en el tema de medicacions diàries, ja sabem més o menys, això ho fem nosaltres.
Vale.
Entre la meva filla i jo, més o menys, ho portem.
Vale.
I, clar, són molts anys i tractant amb els gats i ja, més o menys, els tractaments ho donem nosaltres. També n'hi ha, bueno, tractaments alternatius que es poden posar a l'aigua perquè estiguin millor i, bueno, una mica d'això.
Hola, Vicky.
Hola.
Bueno, abans de tot, estem molt contents de tindre't aquí entre nosaltres perquè tu ets una persona que dins de l'animalisme tens un pedigrí que tots coneixem, hem seguit i que sempre hem admirat perquè estàs fent una tasca, has estat fent unes tasques molt difícils, molt compromeses i només, com sempre, els que treballem pels animals, amb el nostre esforç, el nostre desig, i a vegades van bé, i a vegades van tan bé, però nosaltres continuem. Entrant una mica en tema, veig que ara estem parlant de santuari.
Sí.
Vol dir que això no teniu en compte l'adopció?
Sí, sí, la tenim en compte, el problema...
La fomenteu, la treballeu, o és una cosa que, si ve bé... I si no, pues continuem com a santuari?
Sí, bueno, nosaltres fomentem l'adopció, El que passa és que és molt difícil. Molt difícil que t'adoptin un gat que, principalment, que no es deixa tocar.
Són gats ferals?
Molts d'ells sí.
Ferals.
Molts d'ells sí, perquè són gats que han vingut de colònies, que ja són grans per viure en una colònia, però no són sociables.
I us arriben gats, per exemple, d'aquest programa tan ben muntat que hi ha aquí a Barcelona, de les colònies de gats, però a lo millor algun, pues, desperdicat, passa alguna cosa, arriba al vostre santuari de l'Ordal?
Sí, alguna vegada ens truquen d'alguna colònia de Barcelona. Són els menys. És veritat que de Barcelona ciutat deu estar molt controlat perquè no ens arriba quasi.
L'Ajuntament s'ha posat molt en sèrio.
Sí, sí, per això són d'on menys ens truquen és aquí, més dels pobles, la veritat. Però de Barcelona, doncs, algun cas, sí, d'alguna colònia que el gat, doncs, no pot menjar perquè ja no té dents, perquè coses d'aquestes. Llavors, clar, són gats que no són tampoc per estar en una casa. La majoria d'ells no poden estar tancats, perquè no es fan, però sí que necessiten estar controlats.
Quants hostes teniu, més o menys?
Ara tenim uns 150.
O sigui, esteu per sobre d'aquesta quantitat, déu-n'hi-do, veritat?
Sí, sí, són molts.
I comptem el poltre que teniu, també, o no? Tenim un poltre?
Tenim dos.
Dos poltres?
Dos, sí, bueno, són de... Ens van dir que són originaris d'Escòcia. I, no. Bueno, van ser recuperats, perquè els venien a un mercat i es van recuperar. També una cabra, que, bueno, també la van trobar per allà perduda, i un porquet...
Bueno, un santuari, bueno. És un santuari.
Sí, sí, la veritat és que sí. Ens dediquem principalment als gats, però, bueno, també han acabat aquests animals
però
allà.
Però tu també ets gossera, també, eh?
Sí, també, també. El que passa és que és veritat que per gossos poder n'hi ha més jocs, n'hi ha més... tenen més sortida, potser també, aunque siguin grans, la gent els adopta més. No passa com els gats, que són, que una vegada es fan gran o són ferals, no...
És molt com us ho feu econòmicament? Perquè això veig jo un problema econòmic important, eh?
Sí, és la part més difícil. Bueno, amb socis, tímins, padrins i aportacions de gent particular. La veritat és que ni comptem amb subvencions.
Hi ha algun municipi, en quin aquest municipi, us ajuda?
No.
Ah, és el típic.
No, no. Subvencions no tenim cap, no, administracions.
No, clar, perquè això no.
No. No, la veritat és que és la gent particular la que ens fa... És el motor,
perdona,
no?
Perdona, de... la llauna a l'Ajuntament, sí. Corresponent?
No, no, ah, perquè...
Sí. Tampoc... Que no,
bueno, l'Ajuntament no, sap que assistim, que estem allà. El que
això
passa
no n'hi ha
que...
prou que ho sàpiguen, perquè si ho saben, potser encara es posen inconvenients.
Sí, però si avui dia ja et diu... que no hi ha diners ni per les esterilitzacions de gats del carrer, imagina, per subvencionar amb un santuari.
Perquè hi ha hagut algun contacte per part vostra, en aquest cas, amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat o amb el Consell Comarcal pertinent? O...
Oficialment, no. No, perquè nosaltres vam traslladar aquí fa 2 anys, aquest municipi, i, bueno, en principi no ha hagut un contacte oficial amb l'Ajuntament. Ells saben que estem allà i ells saben el que fem, però en aquest temps no. Nosaltres hem volgut primer muntar-ho tot, muntar-ho bé, fer-ho bé, i després presentar un projecte, un programa del que fem ben fet. Mm. Però és molt difícil, perquè als ajuntaments és complicat.
A mi m'agradaria, ara, si és possible, fer-li una mica de bones referències de la Vicky, que fa molts anys que la conec. Jo diria que la Vicky és una de les persones vocacionals, però i molt íntegres, no?, dins del món de l'animalisme. Ens coneixem fa molts anys, i com a protectora, a més, és una persona que ha superat moltíssimes dificultats, que, a més, ha tingut que començar de nou diverses vegades, i m'agradaria que expliquessis una miqueta quina va ser la teva història, que vas tindre, ja, va ser presidenta d'unes protectores. I, a més, la Vicky sempre ha tingut vocació per als casos més difícils. Jo recordo perfectament una vegada que me'n recordo que vam recollir uns gats d'un pis d'una persona indigent que estaven en molt males condicions. La Vicky mai tenia un no. I ella sempre acceptava tots els reptes i sempre ha lluitat per sortir-se'n endavant. És més, l'última vegada jo vaig creure que ja potser estaves una mica esgotada i que ja no tornaries a començar. I no. Ella ha tornat a començar.
És que els animalistes no podem parar.
I continua amb la mateixa. O sigui que una doble felicitació, Vicky, de veritat.
Gràcies. Perquè, bueno, sí, suposo que ho sents de veritat.
Aquestes experiències negatives t'han servit, perquè sempre de lo negatiu també es treu lo positiu, no? Que t'han servit, per suposo, per no repetir històries que no voldries. No?
Per aprendre, sí. Bueno, són cops que et dona la vida i el que surts a lo millor més reforçada, no?
Que és jo que suposo que tu encara deus tindre antics socis que t'han seguit i que els deus haver recuperat, no? Com està la situació dels teus socis?
Poder, sí, vam recuperar molts de quan estaven a l'últim refugi, i és veritat que molta gent va dir, si tornes a muntar alguna cosa, jo m'aniré allà on montis. I, bueno, veus? Quan nosaltres vam tornar a muntar, vaig tenir un any i mig de parón, de dir, bueno, no puc més, estic molt esgotada, això no és molt difícil, i més amb l'experiència tan dura que havien passat. Però va ser de casualitat. Em va sortir una història amb uns gats que estaven en una espècie de refugi, però estaven mig abandonats, I em van dir, per què no agafes algú i salves aquests gats? I vaig dir, però, a veure, no...
Va sortir la Vicky, clar, la mare Teresa dels gats.
L'esperit.
I al final sí, ho vaig fer. Vam llogar un terreny, a partir d'aquí, amb ajuda d'altra gent, vam muntar i van salvar aquest 100 i escaig de gats que n'hi havia, i no sé si eren 8 gossos. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, pues muntem, però intentaré fer-ho d'una altra manera. I va ser quan es va anar una mica... bueno, pensant què fer, no? Que fer algo més especial, algo més directe als gats, però més especial. I va ser quan va sorgir la idea, quan van trobar aquest terreny i aquesta zona que encaixava molt per fer un santuari, quan van dir, vale, ara és el moment de fer això, el santuari. I bueno, també és veritat que a mi els gats que són així, no? Els que són ferals, els que estan malalts o són vellets, eren la meva debilitat. I vaig dir, pues bueno, puc crear un lloc per a aquests gats, perquè als altres més o menys hi ha moltes associacions que agafen els petitons, els que són caseros, però per a aquests no havia
lloc. I abans comentava en Vicky que les coses han canviat, evidentment. Nosaltres amb 40 anys i tu amb 20 i pico d'anys has vist com ha evolucionat. Com està la qüestió ara dels col·laboradors, del jovent, dels voluntaris, de la sensibilitat amb l'entorn que tu ara t'estàs bellugant?
Home, ha canviat molt. Jo veig molt de canvi, per exemple, amb la gent que adopta, també. És veritat que tenim pocs adoptants, però són bons. I era impensable...
Bueno, és que els teus adoptants tenen que ser uns adoptants a prova de foc, perquè ja mateixa ho diu, són aquells que ningú vol.
Exacte, que t'adoptin un gat sec o que t'adoptin un gat de 15 anys, això no és normal, per això són persones molt especials. Però és veritat que també ha canviat molt el concepte d'adoptar animals, o sigui, no comprar. I és veritat que la gent, si els hi dius, pues mira, adoptar un animal té un cost i, bueno, i té que portar un microchip i té que portar unes vacunes i això té un cost, la gent no et posa pegues. O sigui, veuen que és així, que és més, adoptar-ho d'una protectora surt més econòmic que si després tu particularment ho fas,
I
no?
I encara et trobes, o ens trobem, n'hi ha, jo crec que no sé si tants o pocs, però tu has degut pulsar-ho millor, de persones amb síndrome de Noé. Tu saps que el gat es presta molt a les persones que tenen aquest síndrome d'acumular gats i que després, malauradament...
Acumular gats i acumular moltes coses.
Sí, però específicament de gats és el síndrome de Noé, o d'animals, no? T'hi trobes encara...
Algun cas, però és veritat que ara molt menys que abans. Sí que és veritat que fa anys ens havien trobat diversos casos.
És que era un cas que per les entitats era un problema, però saps que ara també el mateix Ajuntament ja té una espècie de càtedra que s'està estudiant el síndrome de Noé, o sigui que s'està intervenint d'alguna manera. Però, bueno, és un problema, sí.
És que n'hi ha la sort.
Tindríem que explicar una mica als oients el que és, no?
Sí.
La persona que, a més, no els esterilitza, que es creu que deixant-los criar pues, està protegint-los i acumulant i recollint tots els animals, i en el fons els està donant molt mala vida. Mm-hmm. I arriba un moment que el problema la supera i aquest problema, pues, sigui per queixes dels veïns, sigui per queixes del seu entorn, sigui perquè algú detecta aquest maltracte. I a vegades és difícil també definir on comença un protector que té un gats o gossos, amb un número raonable, de la persona que ja deriva amb aquest síndrome, no?
Mm-hmm. Clar, perquè s'ha de buscar també que el gat, no?, encara que sigui adoptat, que estigui en unes bones condicions de vida, encara que estigui en una nova família, diguem-ne, no?, d'adopció. Estem parlant amb la Vicky Debut, ho recordem, eh?, que és la presidenta i promotora de l'Associació Protectora d'Animals de l'Urdal.
I, a més, que la tenim que ajudar perquè pugui resoldre els seus problemes econòmics, que és la base de tot, veritat? O sigui, què tenim que fer perquè els nostres oïdors et puguin ajudar, Vicky?
Bueno, és nosaltres, qualsevol ajuda que ens pugui...
I com ho canalitzem, això?
Bueno, amb socis es posen en contacte amb nosaltres. Tenim
com se posen en contacte amb vosaltres?
Pues, per mail, per Facebook, estem a Facebook, estem a Instagram, tenim pàgina
I
web...
I com se té que entrar?
APAOCAT, es diu.
APAO, eh? APAO.
APAOCAT. Sí. Nosaltres aquí sempre ho hem dit, qualsevol ajuda és bona. A veure, n'hi ha moltes maneres d'ajudar en un lloc com nosaltres, però és veritat que necessitem, perquè principalment tenim moltes despeses veterinàries, perquè són gats que necessiten molt del tema veterinari. També tenim moltes despeses de menjar, perquè la majoria mengen llaunes,
juguetes, pinsugó... Us ajuden a les cases de pinsos, amb donatius de pinso?
Donacions... Anys enrere havia moltes donacions, ara últimament no. Jo suposo que ho recicla, no sé per què, però ara no. Ara la veritat és que ho comprem. Ho comprem directament a fàbrica, que surt millor, però hem de comprar. I clar, només en pinso i llaunes és un cost de 1.000 euros al mes. I només això, sense comptar tot el
que
més.
Vicky, saps que a vegades el complement de l'activitat d'una protectora és també que tindre persones que facin divulgació o que vagin a les escoles del voltant informant els nens i en general, no?, les emissores locals. En aquest sentit, la vostra entitat compta amb aquest suport, aquest recolzament de persones que es presten a fer aquesta tasca tan important?
Imatge corporativa.
Sí, bueno, tenim gent de la que col·labora amb nosaltres que ens fa una mica tot el tema publicitari, per dir-ho d'alguna manera, no? I sí que és veritat que tenim companyes que són d'allà mateix de Corbera, que intenten fer divulgació al mateix poble, i després tenim altres companyes que ho fan una mica ja més fora. I inclús a vegades hem estat en contacte amb l'exterior, no?, països de l'estranger que poder són més sensibles a aquest tema, entenen millor el tema dels santuaris. I, bueno, alguna vegada ens han ajudat i intentem també enfocar-ho per aquí. No?
I us visiten les escoles, el refugi?
No, per ara no. No, alguna vegada ens havien demanat algun grupet de nois amb discapacitat, sí que havien vingut alguna vegada, però les escoles normalment
no. És una tasca interessant de fer.
També és interessant veure aquests gats que vosaltres acolliu. Tot això és, evidentment, necessari per dur a terme la vostra tasca, que sempre és necessari. Aquests animals que acolliu vosaltres també és una mena de bé a la ciutadania, en aquest cas. És a dir, surten d'un entorn on ells no estan bé i potser també fan nosa, en algun sentit, no?
Exacte.
I passen a estar un entorn on, en principi, ells comencen a estar millor. Però per això no fan falta només mesures veterinàries, sinó també mesures psicològiques. És a dir, aquests gats han d'estar ben tractats. Mm. En quin o com enfoqueu aquest tractament psicològic, és a dir, de quina manera podeu tractar aquests gats?
Però
vull dir, perquè ho expliqui, perquè...
Sí, el que pot fer és un màster d'això.
No, per això estic preguntant.
Bueno, sí que és veritat que el gat és un animal difícil, no és fàcil de tractar, i menys el gat que no es deixa tocar. Però és veritat, la meva filla sí que és bastant experta en sociabilitzar els que no ho són, i això es facilita molt la feina a l'hora de donar medicacions o de poder tractar-los. Però, bueno, n'hi ha gats que no... El gat jo crec que se li ha de respectar. Si el gat no vol deixar-se tocar o és un gat que no li agraden els humans i que li agrada viure lliure i sense que el toquis, doncs s'ha de respectar. Són gats que són així. En un moment donat que necessiti una medicació, el tindrem que agafar amb una red, punxar-lo, i s'ha de buscar una medicació doncs, que pugui cobrir diversos dies per no tenir-lo que està cada dia tocant-lo. Però jo crec que el gat, si coneixes molt els gats, és una mica buscar, sobretot, el que els agrada. O sigui, buscar un entorn que els agradi, que no... Si
deixar-los escollir una mica.
Exactament. Mm. Hi ha gats que li agrada molt un sofà i està en un cistellet superrecollit, i n'hi ha gats que tot tenim les cases que estan amb calefacció per la nit, els agrada estar fora. I tenim doncs, també uns coberts fora perquè el que no li agradi entrar doncs, es pugui quedar fora... I, bueno, és una mica buscar que el gat sigui feliç, com li agradi.
Ja ho dic també de cara a la gent que adopta després aquests gats, que poden tenir problemes de visió, del que sigui, no?, o alguna malaltia, també perquè puguin orientar-se una mica com cuidar-los, no?, o com tractar-los, no?
Sí, bueno, ja expliquem una mica. De totes maneres, nosaltres sempre donem l'opció de prova. O sigui, si l'animal està bé i s'adapta a la família i a l'animal, s'adapten els dos bé, perfecte. Si no, sempre ho diem, un procés de prova. Si no, l'animal torna on ell estava, perquè ja és casa seva. Llavors, no sempre funciona. És veritat que ens ha passat en gats que els hem donat d'adopció i han tingut que tornar, perquè no s'adaptaven. O sigui, que
ja passa. Tens alguna anècdota, algun record especial? Perquè milers de gats que han passat a prop teu, t'ha quedat gravat en especial algun o alguns records, alguna feta especial?
Uf,
o que et va motivar, o que era un gat especial?
Que siguin positius, no sí. Els sentim.
Bueno, sí, bueno, sí, n'hi ha molts. Quan estava en l'altre refugi sempre hi havia una família que venia el dia de Nadal a adoptar l'animal més gran del refugi, el que més ho necessités. I això a nosaltres ens impactava molt. I sempre deien... era molt maco, era un detall molt maco. I nosaltres, i a més era curiós perquè, clar, s'emportaven animals que eren molt grans d'edat. Llavors, a lo millor duraven mesos o un any, no? I quasi cada Nadal venien a buscar un per donar-li aquell any de vida a casa, no? I que tingués una família.
Això de les persones, però del gat en si, també? Algun gat molt especial?
Bueno, tenim una gata que encara la tenim, la Gina, que aquesta és molt especial, i aquesta la vaig donar en adopció, perquè, a més, ella és molt carinyosa, és molt simpàtica, i dona la sensació de que busca els humans i busca una casa. I, bueno, després de 3 setmanes, un mes o així, que van intentar-ho tot, la van tenir que tornar perquè, bueno, els hi mossegava, els hi atacava, es va fer ama de la casa, es puxava per les parets i, bueno, va ser una cosa, van venir marcats, a mossegades. I en canvi va arribar al refugi i es va quedar tan ample.
No, perquè no els agradava d'on estava.
No li agrada estar tancada. No. I és curiós perquè la tenim allà, però té que estar lliure. O sigui, no pot conviure ni amb els altres gats. O sigui, ella té que entrar i sortir i fer el que li dona la gana. I és curiós perquè és el seu caràcter. I és carinyós. I tothom que ve, ai, mira, la Gina, la coneix tothom, però la Gina no pot estar en una casa. Hi ha gent ens ha preguntat. Però,
aquesta història confirma la fama dels gats, que el gat no t'escolleix, tu no escolleixes el gat t'escolleix a tu.
Sí.
O al seu
lloc. Així, eh?
O al seu lloc.
Sí, i la gent quan adopta no es tindria que fitxar amb una foto o amb un color. La gent, jo els hi dic sempre, vine al refugi i a lo millor el gat t'adopta a tu.
Sí. Jo conec casos, Tinc un familiar que per 2 vegades ha estat la gata, perquè eren 2 gates, però en diferents èpoques, que s'han posat al costat d'ell i ha dit porta'm amb tu, i han anat a casa, sí, i han viscut, sí, i amb ell.
Sí.
I era el preferit de la família.
Sí.
Són casos...
Sí, sí, no? Nosaltres tenim casos, inclús casos que no ens han deixat a nosaltres tocar-los, i ha arribat una persona i els ha deixat tocar.
Sí.
O sigui, la persona ha dit, increïble, pues l'adopto perquè realment aquest gat em vol a mi.
És que la percepció dels gats nosaltres no l'entenem encara.
És molt complicat.
Que és complicat.
El gat és un animal percepció molt misteriós.
De... Sí, molt. Sí. I ho diu una persona, sí, que porta 20 i escaig d'anys.
Molt de temps. Sí. Almenys hem d'entendre, sí, que no manem nosaltres sobre els gats, no?
No. El gat jo crec que és l'únic animal domèstic que no el podràs doblegar mai. No, és...
Però, veritat, Vicky, que poden morir de tristor?
Bueno, tenim
refugi,
un cas ara,
Quan els abandonen?
Sí, sí. Tenim, ara en concret tenim 2 casos així. Sí, es moren de pena.
I es deixen morir.
I es deixen morir. I
perquè
per
no mengen, intentis, no mengen.
Deixen de menjar. A mi una vegada em va dir un veterinari que es suïciden.
Sí.
I és veritat.
O sigui, missatge. Donem l'últim missatge. Que tingui present les persones que pensen abandonar el gat, que li pot passar això.
Sí, bueno, i un cas que és molt comú, que quan es mor algú de la família... treuen el gat fora de casa, aquests gats són, moltes vegades són els que es moren de pena. Que això la gent no pensa, bueno, s'ha mort el senyor, la senyora, i els gats, el primer, al carrer. O sigui, amb una protectora, aquests gats pateixen molt.
Sí, però agafen l'herència, eh?
Sí, és el que... Ja tenim molts casos, sí, que hem viscut últimament, sí, i en concret l'últim és un gat de 14 anys, i el senyor s'ha mort i el gat en el del carrer, doncs, el primer...
Hem d'acabar. Dues dades per acabar. En primer lloc, repetir les inicials d'aquesta associació, que és APAU, és l'Associació Protectora d'Animals de Bordal. Internet és www.apau.cat. I on es poden dirigir? És a dir, on és exactament aquest santuari? Ho dic per la gent que pugui trobar-lo. També suposo que hi ha les coordenades dintre de la pàgina web.
Bueno, que si aquí surt la pàgina, el mail, i ens escriuen per mail, nosaltres enviem la ubicació. Sí, o al telèfon també per WhatsApp, i nosaltres enviem la ubicació, perquè estem una mica amagats, estem una mica a la zona de muntanya.
Sí, és difícil de trobar-ho, eh?
No és fàcil. Perquè, clar, per tenir un santuari així s'ha d'estar una mica amagat.
Sí. Bé, en tot cas, amb coordenades s'hi arriba, eh?
Sí, s'hi arriba. Bé.
Vicky Debut, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a la ràdio una vegada més, a explicar-nos, i estaríem mitja hora més, però, escolta'm, el programa té una durada determinada.
Moltes gràcies, Vicky, ha estat un plaer retrobar-te.
No, al contrari, gràcies a vosaltres.
I a la teva filla, que t'ha acompanyat i no ha volgut dir res.
Però... No, és molt tímida. Es fa més amb els animals que les persones.
Gràcies.
Vale, gràcies.
Gràcies.
Ells són un mes de la família, Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant el Domenico Modugno, no tan sols com a cantant, sinó també com a actor de teatre i cinematogràfic. També va fer, durant un temps, activitat com a polític. Avui tan sols l'escoltem, no el podem veure. Però la seva impostació, el seu sentiment tan propi de la gent del sur napolità, té una força enorme. Era el temps gloriós del Festival de San Remo, que va guanyar 3 cops i que intervingué moltíssimes vegades, així com a Eurovisió. Escoltem Dio como ti amo i Nel blu dipinto di blu, coneguda com Volare, Premi Grammy als Estats Units i disc de l'any de 1959. I, com sempre, a la propera, si Déu vol.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere, in tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te. Dio, come ti amo. Caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore? L'amore mio per Dio come ti amo. Dio come ti amo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare
nel cielo infinito volare. Oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con me.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Robert Redford amb els animals i la natura. Robert Redford, actor, director i productor de cinema nord-americà, ha estat guanyador de diversos Oscars per la seva reconeguda trajectòria professional. Ecologista i activista compromès en la conservació dels espais naturals degradats per la contínua pressió de les activitats de l'home. Va ser un dels primers actors de Hollywood durant la dècada dels anys 70 en manifestar-se a favor de fomentar les energies renovables, en especial l'energia solar. En un discurs a l'ONU, previ a la celebració de la Cimera de París, va demanar la importància d'aconseguir un acord mundial per combatre l'escalfament global, trobant-nos ara en l'última oportunitat que tenim. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.